Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Berta Torrades. Puja, com a mínim, a 21 les persones que han mort i desenes les ferides greus en l'accident entre dos trens d'alta velocitat a Adamuz, a Còrdoba. Una part d'un tren de la companyia Irio, que anava a Màlaga, a Madrid, amb més de 300 passatgers, ha sortit de la via i ha envaït la del costat per on circulava un comboi de Renfe que anava en direcció a Huelva i que també ha descarrilat. A més, les dues primeres unitats d'aquest tren han sortit disparades. Un treballador de la companyia Irio s'adreçava així als passatgers d'un dels vagons menys malmesos en els moments immediats de l'accident.
Estamos la colaboración de todos. Los que tengan asiento, por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche.
A les estacions de Sevilla, Còrdoba, Màlaga, Huelva i la d'Atocha, a Madrid, s'hi han habilitat espais per als familiars de les víctimes. Adif ha tallat completament la circulació a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Andalusia fins com a mínim tot aquest dilluns. A causa del sinistre s'ha cancel·lat tota l'agenda política del dilluns. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
Mor un esquiador a causa d'una allau quan esquiava en una zona fora de pista de Becaire Barat, a la Vall d'Aran. Els equips de rescat continuaran aquest dilluns les tasques de recerca a la zona per confirmar si hi ha un altre atrapat. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
L'accident s'ha produït al barranc de la Veja, una zona fora pista propera a Beret. Un guia de muntanya hauria donat l'avís de l'accident al voltant de 4:45 de la tarda. El grup de rescat de muntanya dels pompiers d'Aran i membres de l'equip de seguretat de Baqueira Beret ha pogut localitzar l'esquiador que ha patit una parada cardiorrespiratòria. Els equips de salut desplaçats al lloc han certificat la seva mort. A la zona hi han trobat un segon parell d'esquís, per això els equips de rescat no descarten que hi pugui haver una segona persona afectada. Este dilluns, amb les primeres llums del dia, es reprendran les tasques de rescat. El risc d'allaus este diumenge a la Vall d'Aran era de 3/5, un risc considerat marcat i perillós per les plaques de gel i les capes febles persistents.
Gràcies, Sofia. Tot plegat en un diumenge novament marcat per la pluja i la neu, a l'espera que aquest dilluns arribi una llevantada que deixarà més pluja, neu i mala mar. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de 19 municipis costaners de l'Alt Empordà i el Baix Empordà. El missatge avisa de les fortes onades fins dimecres i demana extremar la precaució i respectar els tancaments. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
També tindrà aquesta afectació d'onades molt altes a la zona de Esculleres, passejos marítims, activitats aquàtiques, sobretot molta vigilància. Aquests dies són dies de potser moltes d'aquestes activitats doncs no realitzar-les perquè no és el millor moment més adequat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, haurà d'estar ingressat com a mínim 2 setmanes a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La previsió és que aquest dilluns el traslladin des de la unitat de cures intensives a una habitació de planta. Els metges que el tracten descarten causes vasculars, traumàtiques o tumorals, tot i que li han de fer més proves per poder establir un diagnòstic precís, unes proves que el faran estar 15 dies al centre. Judit Sánchez Raya és la cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de la Vall d'Hebron.
Pensem que lo lògic i lo ideal és que estigui ingressat més o menys 2 setmanes, esperem, perquè pugui fer una rehabilitació intensiva per tal de poder recuperar-se lo abans possible. Això és el que hem determinat en un inici, en funció de lo que vagi sortint i l'evolució en aquestes hores acabarem de poder definir més exactament quant de temps ha d'estar.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assumirà les funcions de Salvador Illa mentre ell estigui de baixa.
Aquest dilluns és l'anomenat Blue Monday, tot i que hi ha consens que es tracta d'una estratègia de màrqueting i que no és cert que sigui el dia més trist de l'any, com es va fer creure quan va néixer la iniciativa, sí que és cert que al voltant d'aquest dia pugen les vendes de productes vinculats sobretot amb el benestar. Ho explica a 3Cat Info Albert Vinyals, que és professor expert en psicologia del consum de la Universitat Autònoma.
Que les dades ens diuen que hi ha un pic petit amb les vendes, sobretot amb vendes que ajudin a compensar estats anímics. Viatge, robes, coses que siguin d'autoregalar-se, aquest dia hi ha un petit pic. En part perquè moltes de les marques que es dediquen a això utilitzen aquest dia com a pretext comercial.
Els esports, Jan Fitó, bona nit.
Bona nit. Derrota del Barça 2-1 a Noeta contra la Reial Societat. Els blaugranes han xutat fins a 5 vegades al pal i els hi han anul·lat 3 gols. Oyarzabal ha avançat a la Reial a la primera part. Rashford ja a la segona ha fet el gol de l'empat, però la Reial a la jugada següent ha marcat el definitiu 2-1. El Barça encara és líder de la primera divisió, ara però amb només un punt de marge respecte al Madrid. També jugats aquest diumenge a primera. Getafe 0, València 1, Atlètic de Madrid 1, Alavés 0 i Celta 3, Rayo 0. El Girona fa oficial l'arribada de l'argentí Claudio Echeverri, que arriba cedit pel Manchester City fins a final de temporada. A la Copa d'Àfrica, victòria del Senegal 1-0 en un partit que s'ha decidit a la pròrroga. Brahim, al temps de descompte, ha fallat un penal que hauria fet campió al Marroc. Una decisió, aquest penal, que ha indignat el seleccionador del Senegal, ordenant al seu equip marxar del camp durant uns minuts. Al temps extra, triomf dels senegalesos, que guanyen la seva segona Copa d'Àfrica. A l'ACB, victòria del Girona a Badalona per 71-74. També triomfs del Barça a la pista del Burgos per 79-80 amb cistella guanyadora de Nico Laprovittola. El Manresa, per la seva banda, ha caigut a la pista del Baskonia per 130-85. I a la Lliga Femenina, triomf clau del Cadí la Seu a Gran Canària per 73-79.
Fins aquí les notícies.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Quequi, nova temporada. Dimarts a la nit, el 33, i a la plataforma 3CAT.
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui no puc deixar de pensar en la finíssima línia que separa estar bé de no estar-ho, estar viu o estar mort, de circular en cotxe i tenir un accident. És la vida, ja ho sé, però quan en un mateix cap de setmana veus coses tan diverses, la poca consistència d'aquesta línia encara es fa més evident. Perquè no em trec del cap tots els morts, ara ja són 21, però diuen que serà més, i els ferits del descarrilament d'un tren d'alta velocitat a Còrdoba. Tampoc em trec del cap el cotxe incendiat a la P7 que m'he trobat quan baixava cap a Barcelona, un vehicle que encara fumejava, que els bombers apagaven amb una cortina d'aigua que he travessat lentament, sense saber-ho, perquè encara no havien arribat els Mossos per tallar aquella via, com sí que han fet després, i ens ho hem trobat de cop i volta. No sé qui hi havia dins ni què li ha passat, però jo m'he espantat. Tenia una tieta molt estimada que quan arribava l'estiu i els fills i els nebots marxàvem de vacances, ella no deia res, però quan tornàvem i a finals d'estiu fèiem una trobada tots plegats, sempre deia, ai que bé que ja sou tots a casa. I reconeixia que sempre patia i no ho deixava de fer fins que els avions, els trens, els cotxes i els vaixells ja ens havien dut de tornada cap a casa. No hem de ser així perquè, si no, no podríem viure, però avui se m'ha fet més present que mai, perquè al matí era davant del mar enfadat i m'he omplert de sal i de vent, perquè he dinat amb la família i hem parlat i rigut, perquè després, quan ens hem de separar, no deixes de patir una miqueta fins que no reps aquell missatge dient que sona lloc, bona nit i que vagi bé el programa. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu, com sempre, és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Són les 12 i pràcticament ja 11 minuts i avui per estrenar la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio el 93207474 ja ens va advertir en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Va dir fins diumenge a la nit i aquí el tenim. Aquí el tenim. Bona nit.
Preparat pel que calgui. Preparat per participar en aquest fantàstic programa. Saludar, deseu-vos el cap de setmana i saludar fusilment a tots els oients que l'escolten.
Que són molts, que són molts. Va, digues.
Que són molts, no cap...
No tens dubtes, no tens dubtes.
Jo el que he de lamentar, com imagino que és un tema molt lamentable, que se'n comandarà que ha de ser ferroviari, i desitjar que el president es recuperi de la seva violència muscular i que torni a l'exercir de president. Jo desitjo millor a tothom que pateix problemes de salut.
I tant, sí.
I si és físic, millor que sigui, una cosa curable i no vagi més enllà. Tinc tres preguntes que
tinc preparades. Vinga, som-hi.
Que són les següents. Si traiem tots els discs recuperatoris, revisions, caixes, etc., en total, vull dir, el número, si pot ser precís, quants dies estarien, van fer els vídeos així des que van crear-se?
Incloent els recopilatoris, has dit, o traient?
Excluent-los, perquè s'ha de fer tants que...
Ja, d'acord.
Piles i piles durant tots els anys que les van...
Quants discos van fer els Beatles, d'acord, molt bé.
En principi ja fins a separar.
D'acord.
I la següent de l'esports... El Barça quin any es va crear, el Futbol Club Barcelona?
Molt bé.
No es va crear el Nou Camp, això també un altre dia ho preguntaré, però avui vull saber quan es va crear el club com a club.
El club com a tal, molt bé.
Ah, exactament. I l'altre també té relació amb l'esportor, que pregunto quina és la capacitat màxima registrada en un concert de música, i així clàssica, recordo o sigui, però en un estadi en capacitat, la màxima capacitat d'un auditori per un concert de música.
Però en un recinte esportiu, dius?
Bueno, pregunto en un recinte esportiu, però suposo que un recinte esportiu és el més capacitat que un auditori.
Sí, per això ho dic.
I està a l'Auditori de Barcelona i no té...
No, és com un estadi, està clar. Molt bé.
Ja, em sembla que les explicades bé i bona setmana.
Molt bé. Igualment.
I que el gener avanci...
Sí, pot ser una mica més tranquil, que avui trobo que el dia és passat moltes coses i no gaire bones.
Benvinguda sigui les pluges, però que no faci...
Sí, que no faci cap mal, si pot ser, exacte.
No, ens aniran informant.
Vinga, que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. Ja sabeu que podeu trucar al 93207474 o també deixar-nos, els missatges al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I realment, jo em pensava que la música italiana ja s'havia acabat la setmana passada. Doncs trobo que no, perquè hi ha alguns missatges més. L'Àngels, des de Lleida... Però fem una cosa. Perquè com que parla de música, fem una cosa. Primer, parlem amb la Carmeta, que ens truca des del barri de Sants, de Barcelona. Carmeta, bona nit.
No, perdona, ara. Escolta'm, bona nit, Marta, i a tothom, eh?
Sí.
Doncs mira, la meva pregunta és, a pesar de les desgràcies que estan passant al món, en tantes coses. Aquí sense calçotada. Jo he fet avui una calçotada al barri de Sants, per
això. Ah, sí?
En un restaurant,
Ah, molt bé.
Sí, però aquí... Escolta, jo la meva pregunta és... Quan se van començar els calçots? Qui va ser el pagès o qui va ser... que va fer d'aquella ceba un grill a dintre, el va tornar a plantar i tot això? Jo voldria saber quin any va ser i qui va ser la idea.
I de qui va ser la idea? Perfecte. Eh? Estaven bons, Carmet, els calçots?
Sí, sí, molt bons.
Puc demanar-te quants te n'has menjat? Te'n recordes?
Doncs pues no, els que m'han posat. Una dotzena i no me'ls he acabat tots.
Déu-n'hi-do, molt bé, escolta'm.
No me'ls he acabat tots, perquè, escolta, saps, ja no tinc el sac que tenia abans.
No, home, ja... Home, 12, Déu-n'hi-do, eh? Jo potser tampoc els...
Sí, no n'ha arribat, eh? Els he donat als altres.
Molt bé, molt bé. Compartir. Molt bé, Carmeta.
Però bé, mira, escolta, és així la vida, que hi farem,
sí,
no?
Sí, senyora, la qüestió
és... Hem d'aprofitar el moment i si no, pues...
passar-ho bé, si és possible, i
molt
tant.
Bé.
Molt bé, Carmeta.
Molt bé, i bon any a tothom, eh?
Adéu-siau, adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau.
Veus? Hi ha qui ha començat les calçotades i al barri de Sants, Vull dir, és així, hi ha calçots a tot arreu, també al barri de Sants. Deia que l'Àngels, des de Lleida, ens ha fet una aportació sobre, jo dic, això s'acaba la setmana passada, però no, sobre música italiana.
Era per comentar una cosa, que esteu parlant de molts cantants italians, i pel meu gust us n'heu deixat un que per mi és dels millors, el millor, l'Albano. Té una veu preciosa. Clar, ara ja s'ha fet més gran, però... I també va cantar amb la seva esposa, que no sé si es van separar, amb la Romina Power. Però l'Albano, una meravella de veu. Si em poguéssiu posar alguna cançó, us ho agrairia molt.
Veig que comencem la setmana de la mateixa manera, perquè estic repassant altres missatges i encara n'hi ha un altre de música, o un parell més de música italiana. Però va, deixem-ho aquí, ara que són les 12 i 18 minuts, perquè ens truca el 93207474 en Ramon des de Bonastre. Bona nit.
Bona nit. En primer lloc, podria demanar disculpes, perquè es veu que tinc falla de memòria, i es veu que aquesta pregunta ja la vaig fer la setmana passada. Era sobre quina diferència hi ha entre discapacitat i incapacitat.
Sí, encara no te l'han contestada. Hi ha algun... Si tens Facebook, al Facebook han contestat algunes persones, però nosaltres estàvem esperant una resposta més oficial, encara no la tenim, Ramon.
Sí, juro que he trucat amb intenció. Sé que volia trucar, però no me'n recordava.
No passa res, no passa res. En tens alguna altra de resposta o així?
No, bueno, volia preguntar per l'any de que es va fundar el Barça. L'any
sí.
1889, això ho sap tothom, no?
1889. Doncs ja està, és el que preguntava en Josep Lluís, correcte. Sí, molt bé, Ramon. A veure si et contesten la teva, doncs.
No, doncs de veritat que no me recordava
no passa
que
res.
Que volia preguntar.
Molt bé, gràcies, Ramon.
Molt bé, bona
Vinga,
nit.
Vinga, adéu, bona nit. L'Eduard és de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit, Marta i tots. Aquest senyor d'abans ja ho ha contestat.
Sí.
L'any de fundació del Barça, sí, va ser l'any 1899, i afinarem una miqueta més, direm el 29 de novembre.
29 de novembre.
Sí, exactament. Per Johan, ja ho sabem, el suís Joan Gamper, no?
Correcte.
Ja tothom.
Sí, sí.
Aleshores, ja no parlaré de cançó italiana, perquè se n'ha parlat prou, però volia dir anotar una cosa. Fa un parell d'estius, un company, em sembla que és de Catalunya de Música, va fer durant tot l'agost un programa, que era setmanal, no sé si era dissabte o diumenge, sobre cançó italiana. I posava durant una hora cantants italians que jo, mira, que sóc aficionat i tal, desconeixia. Vull dir que cantants italians actuals,
sí,
antics...
Sí, jo crec que era el David Guzmán, que ens que algun oient s'hi va referir,
sí,
oi?
Sí, senyor, sí, senyor, exacte, Dani Guzmán. I recordar a tots que el famós festival de San Remo encara el fan cada any, vull dir que... No està pas suspès.
No està suspès.
Fan el Festival de San Remo.
Sí, sí.
I aleshores, endinsant-se per acabar amb la cançó italiana, que, esclar, els de la generació meva i més grans i més, una miqueta més joves, doncs és el que escoltava, italiana i la francesa.
I la francesa,
aleshores,
sí, sí.
Aleshores, ara ja em fico, ja que s'ha parlat tant de l'italiana, amb la francesa.
Molt bé.
Bé, la chanson francesa és més antiga, el ie-ie, etcètera, fins ara, i a partir d'ara hi ha gent molt bona tant a Itàlia com a França, molts artistes molt bons, no? Però no ens arriben, no ens arriben.
Això és el que deia un oient la setmana passada.
I de dintre el nostre país, a Galícia, a Euskadi, etcètera, no? Però bé, i aquest senyor que ha dit el de discapacitat i incapacitat, a veure, això es té que aplicar de diferents formes. Normalment s'aplica quan hi ha una pèrdua, limitació d'alguna físic o psíquic,
sí,
de la persona, no? Mm. Llavors, incapacitat n'hi ha la total, que ja no cal explicar el que vol dir total, i parcial. Bàsicament, això per llavors per pensionistes, per invalideses, més aviat,
sí,
valorar-ho, i discapacitat és una disminució de la capacitat intel·lectual o bé disminució de la capacitat física.
Uh-huh.
Aleshores, depèn de si a nivell de termes mèdics, termes legals i tal, es pot matisar molt, vull dir que amb un o dos puntets, amunt o avall, doncs canvia.
Molt bé, molt bé.
Val?
Moltes gràcies,
I,
doctor.
I bé, i lamentar el que ha passat avui i que, lògicament, i malauradament, seguirà passant, alguns dies sí, alguns dies no, i l'important és estar viu, gaudir
de cada dia,
de cada minut, de cada segon,
sí,
i sobretot a tots, eh? Ara, jo ho dic per gent coneguda, que t'escoltem, amics ignorants, per què no truqueu? Oh, és que ens fa, doncs, truqueu, sisplau, no?
Ah, molt bé, així m'agrada, que els animi, Eduard.
Sí, com que estic jubilat, però no retirat, doncs faig proselitisme d'aquests.
Clar, ben
truqueu,
fet.
Truqueu, sisplau, truqueu.
Molt bé.
I bé, i torno a dir-ho. I bé, tu i el teu equip ho porteu de meravella.
Ai, que bé. Moltes gràcies, doctor. Adéu, una abraçada, Marta, ben gran. Adéu-siau, adéu, bona nit.
Adéu.
Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change?
Would you change? Fa pràcticament un any, al febrer de l'any passat, les últimes tres monges que hi havia al monestir de Padre Albas de Barcelona es van veure obligades a marxar. L'edat avançada de les tres germanes i la falta de relleu generacional tallava la continuïtat de la vida monàstica després de 700 anys de presència a la capital catalana. Calien almenys 5 monges per garantir l'activitat del monestir i no es va poder mantenir aquesta xifra. Aquest és un exemple viu de la falta de vocacions religioses que hi ha actualment i que es barreja amb un descens del nombre de creients. Actualment el 40% dels ciutadans es declaren ateus i el 2013 era un 25%. El nombre de religiosos va pel mateix camí fins al punt que han de venir monges o capellans d'altres països per cobrir les baixes. En un moment com l'actual, per exemple, l'estrena de pel·lícules com Los Domingos, aquesta n'és la banda sonora, o la religiositat que desprèn el nou disc Lux de Rosalia, què porta a una dona que enfila la quarantena a deixar-ho tot i fer-se monja? La germana Blanca té actualment 43 anys i és al monestir de Sant Benet de Montserrat. D'aquí un any farà els vots solemnes i aquesta nit és el programa per explicar-nos la seva història. Germana Blanca, bona nit.
Bona nit, Marta.
Amb ganes que passi aquest any, aquest procés de ser monja i que d'aquí un any es puguin fer ja els vots solemnes?
Bueno, la veritat és que no ho penso molt. Visc més el dia a dia i dic sí el dia a dia. I això dels vots, bueno, aquests passos que cal fer en aquest procés, bueno, pues quan vinguin ja vindran i decidiré el que hagi de decidir. Sí.
Perquè ara, encara que estigui en el procés, ara ja la germana Blanca se sent monja o ha d'esperar aquests vots definitius?
Bueno, estic en el procés de ser monja. Uh-huh. I si d'alguna manera ja ho soc, jo ara mateix he fet els vots simples. Què vol dir? Que has fet vots per 3 anys, un vot de 3 anys de compromís. Uh-huh. I llavors... pues bueno, soc monja, sí, el que passa és que no he fet el pas definitiu.
Uh-huh. Uh-huh. La germana Blanca té 43 anys, si no vaig equivocada, uh-huh, em fa una mica més de 10, uns 11 anys, per tant, en tenia 30 i pocs, va sentir la crida de Déu. Puc uh-huh demanar-li com neix aquest sentiment, com se sent aquesta crida en un moment determinat de la vida?
Bueno, la crida de Déu és una experiència personal, significativa, que capgira una mica els plans de les persones. A mi, per lo menys, em va passar això. Això va ser el 2014 i va ser una experiència en la que vaig sentir que Déu em deia aquí. I clar, i llavors és una experiència que diguéssim, xoca molt perquè, bueno, doncs no t'ho esperes, no? I hi ha una mena de conflicte intern, de cortocircuit intern, en el que, bueno, evocant aquesta possibilitat d'una joia molt gran, et surt com de baix cap a dalt, però el cap, pues, també hi ha una censura molt gran, no? I bueno...
És a dir, el cor li deia has d'anar cap aquí, però el cap uh-huh encara li deia vols dir?
Efectivament, això és.
Uh-huh. Perquè, sí, clar, vostè amb 30 i pocs anys, suposo que havia estudiat, no sé, pregunto, tenia una carrera, uh-huh, tenia una feina...
Sí, jo havia estudiat una carrera, estava ja fent un segon màster quan vaig conèixer el monestir de Sant Benet i estava treballant també i tenia altres plans per la meva vida, no? Jo em projectava, pues, bueno, a la universitat i, en fi, però, pues, no sé, algo va passar i bueno, la meva vida va canviar.
Mm. Potser aquella vida que portava i que en principi tenia els seus plans no l'omplia prou? O fins aquell moment
sempre
sí?
Sempre havia una cerca, jo estava en cerca i sempre havia algo que no acabava de, no sé, de trobar el seu lloc o d'omplir-la del tot, no? Sempre havia algo que necessitava com més. I bueno, pues aquesta possibilitat de ser monja, bueno, pues se me presentava com una promesa de plenitud per mi, com un camí per mi. El que passa és que, bueno, no és fàcil perquè, clar, és algú que, com, pues, como dius, no? I, bueno, no és lo habitual, diguéssim. I llavors, pues em va costar bastant donar el pas. Però sí.
Al final el va donar, clar.
Al final el vaig donar,
també,
sí.
També hi havia una certa, un cert temor del que dirien la gent del seu entorn, de dir, no m'entendran. El meu cap tampoc ho entenia, no? en el seu cas, però potser l'entorn també devia pensar què ha passat aquí perquè faci això. Això també li feia una mica de por, el que diran. Imagina't el que estic preguntant. Sí.
Bueno, sí, clar que fa por el que diran i sí, era una cosa que me preocupava, però també tenia com una necessitat molt gran de contar-lo a la meva gent més estimada, més propera, perquè per mi havia estat una experiència prou forta com per no contar-lo, no? I seria com tenir una doble vida, d'alguna manera.
Clar.
I llavors, la gent més propera no era tanta por el que podien pensar, sinó, bueno, tenia una necessitat, diguéssim, no? De dir-lo, de mostrar-me. I bueno...
I ho van acceptar bé, quan ho va dir la gent més íntima, més pròxima?
Bueno, per ells va ser també un procés, no?
Un procés.
Per la meva família, sí. Al principi, a veure, bueno, així com resumint, jo el que vaig tenir és, per una banda, com molta resistència, sobretot per part d'alguns membres de la meva família, però a la vegada com molt de respecte i incondicionalitat.
Uh-huh.
I aquesta resistència que vaig tenir també, ara en perspectiva la visc com positiva, en el sentit de que m'ha fet veure també pues, els possibles perills o no, que pot tenir pues, prendre una decisió així o fer un camí així.
Abans de sentir aquesta crida i d'aquesta experiència personal del 2014, mai se li hagués passat pel cap de poder ser una persona, o no sé si era religiosa i anava a missa sovint, o s'havia plantejat mai a la vida ser monja, allò que a vegades, de més jove, algun dia et passa pel cap en algú i després li marxa.
Monja no. Monja no m'havia plantejat mai, però sí que se m'havia plantejat des dels 7 anys un ser, una dona lliure, un ser, una dona, bueno, no sé, no? En el meu imaginari jo sí que me visualitzava com una monja, el que passa és que no li donava aquest nom perquè per mi estava ple de connotacions pues que no, en aquell moment no, no m'agradaven massa. Però sí que en entrar en contacte amb les monges de Sant Benet vaig reconèixer aquest sentiment que jo tenia, no? de com em projectava com dona o com sentia jo la meva identitat profunda. El que passa és que no l'he dit així, però sí, d'alguna manera això m'ha acompanyat.
Tinc entès que en aquest procés, no, aquest debat intern durant tots aquests anys que el cap deia una cosa i el cor en deia una altra, crec que van anar a parlar amb la mare abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat i que això la va ajudar, o li puc demanar què li va dir?
Bueno, vaig parlar primer, quan vaig tenir aquesta experiència, jo vaig demanar parlar amb alguna persona i em van diguéssim, posar a parlar amb la mare abadessa emèrita, la que era abans, i ella em va dir, saps què, que això pot ser que sigui una cosa així passatgera, llavors tu vens, tens d'un any i si això encara pues, jo que sé, segueix ahí en tu, pues, ja parlarem, no? Però,
és a dir, la va fer reflexionar encara més del que estava reflexionant.
Bueno, clar, no m'havia donat temps a reflexionar perquè això va ser pues, la mateixa setmana en la que vaig sentir la crida. No havia encara iniciat aquest procés de reflexió. Va ser, diguéssim, compartir el que havia viscut, no?
Ja. I... De quan t'apareix la idea, i que bueno, vas a comentar-ho per dir... I en aquest cas li van dir, espera't un any i si això continua, fes el pas,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Que no pots anar entrant sí, sí, i sortint de ser monja, ja ho entenem, sí, això. Clar, per què el monestir de Sant Benet de Montserrat? Hi ha algun motiu especial?
Mira, això és algo que, no sé, jo solo puedo dir, no ho sé, o sea, és que ho pregunten a Déu perquè jo no ho sé. No ho sé. La vocació és així, és algo, almenys la vocació benedictina és a un lloc concret i en el meu cas pues, ha estat Sant Benet.
Mm? Aleshores, crec que també hi ha un altre moment, en aquest procés de reflexió, hi ha un moment que suposo que és un contratemps, no? Perquè si el cap ja va dient una cosa i el cor una altra, hi ha una oferta de feina que no li desagradava a la germana Blanca en aquell moment, o potser que feia fins i tot temps que anava al darrere, i just en aquest procés apareix aquesta oferta de feina. Aquest moment va ser crucial per dir em decanto cap aquí o no?
Sí, de fet, va ser molt curiós perquè, bueno, va ser, bueno, escriure ja havia passat aquest any i escriure per dir, bueno, que, bueno, que sí, que encara segueixo amb aquesta idea i que vull provar. I, bueno, va sortir un treball, efectivament, que portava molts anys, de fet, pues volent, no?, treballar allí i, bueno, pues, sí, va ser un moment en el que vaig prendre la decisió de fer aquest treball perquè, bueno, lo veia com algo més temporal. No havia provat encara el que era la vida monàstica, però sí que em sentia que això en aquest moment era més, no sé, prenia una altra solidesa. I, per tant, sí, vaig prioritzar. No em va costar gaire fer aquesta priorització. Sí, va ser relativament fàcil.
Li puc demanar, sense dir-me la feina específica, perquè entenc que no vulgui, però de quin àmbit estem parlant? De quin tipus de feina tenia?
Bueno, era una feina a la universitat. I era una feina d'ensenyar, d'ensenyar basc, perquè jo era professora de basc, en una universitat a Polònia.
Imagina't. I era una cosa que esperava feia temps, eh? I li surt en aquest moment.
Bueno, esperava anar de lectora.
Clar.
Sí, anar de lectora, ja sabem que hi ha lectors per tot arreu. Em van donar la plaça a Polònia i sí, m'apetecia molt fer aquest treball, perquè per mi també era una vocació, no?, això.
El dia a dia aquí al monestir, com és? Què fa la germana Blanca?
Bueno, aquí ens aixequem molt d'hora, a les 5:55 ja toca el timbre, i a les 6:25 ja estem a l'església posant la primera oració de maitines. La nostra vida es regeix entorn a l'hora et labora. Llavors, 5 hores al dia les passem pregant a l'església, 3, més o menys, en comunitat, i 2 de manera individual. I 4 hores pel matí, 3 hores per la tarda, són hores pel treball. I llavors, bueno, doncs és una vida molt rutinària, però a la vegada també molt, molt rica, perquè cada dia és diferent, malgrat que semblin tots els dies iguals, perquè és una vida molt portada en aquest sentit, d'horaris. Entonces, bueno, pues això, si vols te dic una mica, m'he fet una mica xuleta perquè, tot i que ho faig tots els dies, com que no estic acostumada a comptar-lo, però això, ens aixequem d'hora, fem aquestes maitines, després tenim una estoneta d'oració personal i després a 8:15 ja fem les laudes, que és la segona pregària en l'església, i seguit la missa. Per les 9 ja hem esmorzat i ja treball fins a la 1:15. Nosaltres, que estem ara en formació, les que comencem, normalment al matí solem anar, acostumem a mare a anar a classe, perquè fem un batxillerat de teologia. Després, al migdia, bueno, abans de dinar, tenim una oració curta a les 13:15, a un quart de dues, i després ja el dinar. Després de dinar tenim una hora de 10 minuts de descans i després ja a la tarda altra estona de treball fins a les 6, que és quan ens juntem a la recreació. La recreació és una estona en la que juntem tota la comunitat i compartim pues, el que ha passat el dia, les visites, bueno, totes aquestes coses.
Quantes sou a la comunitat?
Ja, ara 26.
26. I de uh-huh. I novícies?
En formació estem 4.
4, o sigui, la Blanca i 3 més.
Uh-huh. Eso es.
La fe que li va arribar i aquesta crida, igual que va venir, això ja es queda per tota la vida?
Mira, jo crec que sí. Jo crec que sí, es queda per tota la vida, perquè és una experiència tan significativa que jo crec que sí. Jo, per lo menys, no he dubtat en cap moment d'això, de la crida. És curiós perquè és el menys demostrable, no? El que menys pots demostrar, però és com el més sòlid i el que sosté tot en aquesta opció. Sí que dubto molt de moltes coses, no? Però no d'aquesta crida.
Ni de la fe, ni de la crida, ni del fet de que la vida actual és la que vol i no la que tenia abans dels 33. Això queda clar, no?
Això sí, això... Bueno, és un... Tot aquest noviciat, aquest procés de formació és aquest moment de discerniment, no? I jo crec que sí, que va agafant cada vegada més força, pues el sentir que aquesta opció respon a la meva identitat profunda i que, bueno, que aquesta vida té un valor molt gran, sí, perquè hi ha un desig antropològic més enllà de la crida, no? Que com dic, sosté tot. Jo crec que hi ha un desig antropològic que els monestirs poden vehiculitzar. És una vida molt equilibrada en el sentit de, pues, que tenim treball, bueno, tenim l'oració, l'espiritualitat, tenim el treball manual, perquè tenim un taller de ceràmica, tenim el treball intel·lectual, perquè ens formem, tenim una biblioteca molt gran. I llavors jo trobo molt equilibri en aquesta vida i la trobo molt valuosa.
En un món tan desequilibrat que algú trobi molt d'equilibri és una cosa bonica. Germana Blanca, moltíssimes gràcies. Avui l'hem fet anar a dormir més tard del que hauria d'anar. Espero que no ens ho tingui en compte ningú. Moltíssimes gràcies per la conversa a la nit dels ignorants i tota la sort del món en l'hora i en el labora.
A vosaltres, gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto, il migliore dei dolmen si alzerebbe. Perfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re dell'anarchia, mio astro imprudente, preferito quando piangi raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte.
La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep, no t'havia vist mai balles durant la sintonia de la tarda.
Com m'has vist?
Perquè et veig.
Ah, que ten...
Tens aquí... Què és això groc que tens aquí al costat? Que és una espongeta d'aquestes de micròfon?
No, algú ha fet una cosa molt estranya amb l'espongeta i el meu micròfon...
Ah, l'ha girat del revés, no?
Sí, però és que sembla... No et dic el que sembla.
Home, sí, va,
Sembla un preservatiu.
Oh! Sí, mínim. Ah. Ara t'has posat nerviós,
Però és que ara no sé per quina càmera em veus. Perquè
aquí
moltes.
Cap a la teva... aquí, ara.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
Ara passa un minut de 3:15 de la matinada, el 93207474 i els missatges al 667-220-148. També ens hem trobat aquesta pregunta que ens fa la Montse des de Barcelona.
Les meves amigues ja es comencen a jubilar-se i parlant amb elles, doncs unes s'apunten a aigua gym, les altres fan ioga, unes altres fan pilates, unes altres fan tai chi... I jo pregunto, algú podria fer 5 cèntims de cada cosa i la diferència entre cadascuna i quin tipus de persona li va bé fer una cosa o altra? Ja m'imagino que això és com molt personal, però a lo millor pues, una professora de cada especialitat pot dir, pues, mira, jo a la meva classe, les persones d'aquesta manera, pues, això els hi agradarà i no es cansaran. És això la meva pregunta. Gràcies.
Doncs va, anem a buscar, vinga, professors de tai chi, de pilates. Vam fer una, avui començo a fer pilates, que vam tenir una professora i va dir que anava bé per tothom, per totes les edats, per tots els moments, per totes les lesions pràcticament. Però vaja, farem la feina, Montse. Una altra petició, la Fina, des de Nou Barris, a Barcelona.
Con la tercera edad y también en casos determinados, en la primera y en la segunda, el órgano corazón, el más vulnerable, y que solo tenemos uno, parece que se afecta, tal vez por el ambiente, la alimentación, el sistema de vida, el estrés, las prisas, y tantos, etcétera. De cara a la Gingran, pues es más peligroso. Se habla de desfibriladores en las comunidades, etcétera. Bueno, sería que un cardiólogo dijera qué acciones podemos hacer de prevención, pues eso, desde nuestro punto de vista y posibilidad personal e individual. Por ejemplo, de cara a la alimentación, ¿qué alimento sería correcto que ingiriéramos como prevención? Se habla de frutos rojos, bien, ¿qué ejercicios de, en fin, subir o bajar escaleras? No sé. Algo se me ocurre que por nuestra parte no quedase la inactividad, la responsabilidad de ser, bueno, víctimas de un episodio cardíaco.
Doncs va, la Fina que demana que en portem un cardiòleg, no?, en definitiva, perquè ens pugui explicar un cardiòleg i prevenció, sobretot, pel que diuen al missatge. Doncs, Fina, com sempre, prenem nota que sempre que ens demaneu coses nosaltres ho valorem i acabem fent-ho, perquè, en definitiva, acabem aprenent tots moltíssimes coses, també sobre el cor ens interessa. Va, un altre missatge, el que ens deixa la Mercè, sobre cantants italians en català.
Mira, he estat escoltant això d'aquest disc, d'aquests cantants italians de l'any 65, i bueno, jo el tinc, aquest disc el tinc, i l'altre dia, ja dies enrere de que es parlés de tot això, el vaig estar mirant els discs aquests antics que tenia, i vaig tenir una sorpresa molt agradable, perquè a dins jo vaig veure, tenia el full amb les cançons, amb les quatre cançons que venien amb el mateix disc, en català, la lletra de les cançons, però és que a més hi ha la carta que es dirigeixen a... Bueno, el comprador del disc, els cantants, dient el per què ho canten en català, i a més està signat per tots quatre, aquest full. O sigui que això ha sigut una sorpresa d'última hora, perquè això ja no m'ho havia... No, jo crec que ni quan vaig comprar el disc me'n vaig donar compte, sincerament. I ara doncs hi ha aquesta carta que, bueno, si voleu jo, si us interessa, us la puc llegir tota, vull dir. I està datada a Roma, al novembre del 1965, i explica això, que, bueno, ens volen agrair que... a Catalunya han tingut sempre molt d'èxit i que ells coneixen Catalunya i els hi feia gràcia cantar aquestes cançons en català, no? I llavors ja dic, al final està signades a mà, a mà de tots quatre.
Quines coses aprenem, fins i tot. El motiu pel qual volien cantar aquestes cançons en català. És meravellós. Moltes gràcies, Mercè, per explicar-nos-ho. I la Dolors també ens demana una cançó. De fet, abans em diu, avui recordat quan estaves al matí de Catalunya Ràdio amb la Terribas, diu, feia un espai que es parlava d'un tema o alguna cosa que ens hagués passat. Diu, no recordo com es deia, però trucava la gent que li havia passat el mateix i era un far de riure. Ho vaig trobar a faltar quan ja no es va fer. I he pensat en molta estona. I Dolors, no sé quin és aquest espai que ens feia riure. Jo amb la Terriba riure, vam riure amb moltes coses, però un espai no el recordo, hauré de... No sé si tens alguna altra dada. Però vaja, la Dolors, el que ens volia és demanar una cançó, que és el Preguero de l'Adriano Celentano, perquè li encanta.
Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio e ti vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore.
Doncs aquesta és la cançó que també ens demanàveu i encara la Lourdes també ens ha deixat un altre missatge al 667-220-148. Diu agrair-te la companyia a les nits i, com molts dels ignorants, felicitar-te per la conducció del programa. Ai, gràcies, Lourdes. Diu, ara bé, tinc una petita queixa. A veure, tant la sintonia del programa com el teu to de veu és natural, espontani, agradable, un timbre lineal amb la sintonia, vaja, no altera, al contrari, diu, amansa les feres, però tot d'un plegat, les músiques que sonen, diu, estan massa altes. Aleshores em desvello i he de tancar la ràdio, m'espanta, és com un ensurt. La pregunta és, no podríeu posar les músiques una mica menys de volum? Jo no entenc la pregunta, ho hem de consultar amb el servei tècnic i et prometo que et farem una resposta.
Que no ens enredin. Amb Carlos Baraíbar. Everything at once.
Aquesta setmana, al Que no ens enredin, tenim un tema que no és exactament de verificació, però que sí que ens parla d'una eina que està sent vital per tenir informació i poder-la verificar. Avui parlem de l'Starlink, que és una xarxa de satèl·lits que aquests dies és una de les poques maneres de fer-nos arribar informació sobre el que està passant a l'Iran. Carlos Barever, cap de verificació de 3CAT Info, bona nit. Explica'ns què és l'Starlink i per què és tan important ara mateix a l'Iran.
Què tal, bona nit? Doncs com deies, Marta, Starlink és una xarxa de més de 9.000 satèl·lits, que és la més gran del món, que orbiten al voltant del planeta i que proveeixen d'internet on el seu propietari vol. I el seu propietari és Elon Musk, que com que té la seva pròpia companyia de coets, doncs ha posat tants satèl·lits en òrbita com ha volgut a un cost més baix. Ara mateix, a l'Iran, segueixen sense internet, tot i que sembla que aquest diumenge, aquesta tarda, hi havia indicis que podria estar recuperant-se, i això, de moment, ha fet impossible o molt difícil que en vagi sortint informació. Amb això el règim doncs, ha pogut fer i desfer sense que ningú ho veiés i amb dificultat perquè les protestes es puguin doncs, coordinar entre elles. Malgrat tot, això sí, alguna informació ha anat sortint i això ha estat gràcies a Starlink, bàsicament. I què s'ha de fer per tenir Starlink? Doncs a casa nostra és bastant fàcil. Compres una antena, que val uns 200 euros la més petita, és com un full d'in A4, contractes un paquet d'internet com qualsevol altre i amb diversos preus i ja tens internet per satèl·lit. Només has de posar l'antena en un lloc obert perquè tingui contacte directe amb els satèl·lits i ja ho tens. El tema és com pot haver-hi aquestes antenes a l'Iran si viuen sota un bloqueig internacional. Doncs la resposta és curiosa. Els Estats Units van decidir l'any 2022, després de l'última onada de repressió i bloqueig d'internet, doncs permetre que les seves empreses intentessin introduir tecnologia de comunicacions a l'Iran i que ho fessin de contraband. I, entre altres coses, hi van començar a entrar antenes de Starlink. I ara es calcula que n'hi pot haver unes desenes de milers, tot i que no tothom ho pot tenir, val molts diners per el que seria l'Iran, però, en tot cas, almenys hi ha alguna opció de tenir internet més enllà de la que permeten el règim dels ayatolars.
I tenir aquestes antenes a l'Iran et pot portar problemes?
Sens dubte, i tant. De fet, és un dels temes més importants ara mateix, com amagar aquestes antenes, perquè han d'estar fora, en un lloc amb contacte directe, com dèiem, amb la xarxa de satèl·lits, i, per tant, doncs el règim o la policia les pot veure i si et pesquen doncs pots tenir problemes greus perquè és il·legal tenir-les.
Aquests satèl·lits de Starlink es poden veure al cel?
Sí, es dona el cas que aquests satèl·lits, quan es llencen, que els llencen de 50 en 50 habitualment, les primeres hores circulen junts pel cel i ho fan en fila índia i si és de nit es poden veure. El que es veu és una filera de llumetes un darrere l'altre. Després ja es dispersen per cobrir més àrea i no és tan fàcil d'identificar-los, però en els casos després del llançament sí que podem veure aquestes fileres característiques. Per tant, en resum, Starlink està sent una eina vital per treure informació de l'Iran, informació que després el servei de verificació de 3CAT Info, com tots altres a la resta del món, doncs estan intentant verificar amb compte gotes si allò s'ha produït en aquell moment, en aquella ciutat, i trobar exactament on són, on és que s'ha produït les protestes que veiem en aquests vídeos, gràcies a aquesta petita informació en comptagotes que pot sortir gràcies a Starlink. Una d'altra de les vies per les quals pot aparèixer informació és perquè gent dins de l'Iran tingui targetes SIM, targetes del telèfon, però d'altres països. A les zones frontereres això és més senzill. Si vius al costat del Pakistan o a prop de l'Azerbaijan, doncs això pot ajudar. I l'altra manera és Starlink i altres, doncs la petita part d'internet residual que pugui haver-hi, però en general el que hi ha és una grandíssima apagada d'internet, la més llarga de la història sense precedents de més d'una setmana.
Moltes gràcies, Carlos.
Gràcies, Marta. Bona nit a tothom.
Doncs mentre estàvem escoltant en Carlos Baraiber, hem vist que acabava de comparèixer el ministre de Transports, Òscar Puente. Per tant, les últimes novetats sobre el descarrilament d'aquests trens a Còrdoba, a Damús, així que ara escoltem atentament el que diu el butlletí horari de la una de la matinada. Els nostres companys dels serveis informàtics se l'han escoltat per poder donar l'última hora sobre aquest accident ferroviari i la resta de notícies del dia. Nosaltres tornem després del butlletí de la una. Fins ara.